Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Entrevista a Juan Pedro Pérez, portaveu del Partit dels Socialistes al Prat. Amb Immanuel Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, avui en el seu format d'entrevista al portaveu, en concret al Juan Pedro Pérez, portaveu del grup socialista del Prat. Això és el 91.6 FM, a la ràdio municipal del Prat, amb Sergio Villar, a la direcció tècnica, us saluda, i Manol Crespo, sintonia, i comencem. I ara sí, saludem sense més preàmbul al convidat d'avui, que ja ens acompanya a l'estudi 2 del Prat Ràdio, Juan Pedro Pérez, portaveu del PSC del Prat. Què tal? Bona tarda, com està?
Bona tarda, molt bé, encantat d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
Fèiem una miqueta de broma ara fora de micro. Podem estar a l'estudi, però encara entre mascaretes, mampares i alcohol. Massa alcohol per aquí, mal entès.
Alcohol de neteja.
De neteja. Correcte. Anem per feina, va. Li presentava com a portaveu del PSC, però afegeixo també el càrrec de primer tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'alcaldia, innovació, agenda 2030 i Next Generation. Càrrec que vostè va assolir recentment amb el canvi del cartipàs anunciat a principi de desembre. Primer de tot, com valora aquest canvi? I sobretot, si creu que era necessari?
Començo pel final. L'hem fet perquè era necessari, perquè hem arribat a... Bueno, hem fet una cosa que fan habitualment els governs, que és reorganitzar-se, canviar responsabilitats i donar una mica una sacsejada, no?, a l'organització. Vam arribar a la conclusió, vam tenir un procés de reflexió que va concloure que en el moment de mandat que estaven, amb el grau d'assoliment del Pla d'Actuació Municipal, de l'acord de reconstrucció de la ciutat, que té, com dic, un grau d'assoliment força alt, l'estat de planejament urbanístic, que estan a punt de començar algunes obres, tal i qual, ens ho podíem permetre, sobretot perquè sorgeix recentment una realitat diferent, que és l'aparició d'aquests fons europeus de reconstrucció, digitalització, resiliència i tot això, que feia necessari, feia adient, feia convenient, doncs, generar un departament de l'Ajuntament, una estructura político-tècnica administrativa per treballar la captació d'aquests fons. Hi ha molts diners, sabeu que el programa aquest, el Next Generation, doncs, té una dotació econòmica brutal. Després de la Segona Guerra Mundial és la major quantitat de despesa en Europa, i són uns diners que s'adjudiquen a projectes fets, no? Per tant, aquells que tinguin projectes, aquells que tinguin una bona estructura per captar aquests fons, en trauran profit, no? Per tant, amb tot això vam trobar convenient, doncs, fer aquesta reorganització del govern municipal i generar una nova àrea, que en aquest cas lideraré jo, que té diferents coses, no? Les polítiques d'innovació, la mobilitat, la captació dels fons Next Generation, tot això, com a primer tinent d'alcalde, doncs, que també dona aquesta visió, podríem dir, més transversal, més completa de l'organització municipal.
Anem a pams, perquè efectivament hi ha com molta cosa, però primer, com aborda personalment també aquest repte? Perquè també vostè estava molt vinculat tradicionalment a l'àmbit de projectes urbans o a l'àrea d'urbanisme, i ara és un canvi, doncs, força important.
Sí, sí, de fet, ho porto bé, perquè a mi m'agrada això de canviar, de fer coses noves, no? D'una altra vegada estic estudiant, perquè són coses que no coneixes. Vinc d'un entorn també molt tecnificat, que és, doncs, estar regidor de promoció econòmica, estar regidor d'urbanisme, vull dir... Que n'has d'aprendre molt, no? I t'hi has de posar i has de fer un procés d'immersió, encara que sigui cognitiva, interessant, no? I aquesta realitat, doncs, també és nova, i per tant, doncs, ara estic amb la L de novato, no? Estic empullant tot això, com funcionen les convocatòries, els fons europeus, i està molt bé, certament.
Sí que és veritat que ens va sorprendre en certa manera doncs, que al final l'àrea d'alcaldia, per començar a fer camí també entre les diferents responsabilitats que vostè enceta, sempre era una àrea que estava reservada doncs, al partit de l'alcalde, podríem dir, no? A Iniciativa primer i els comuns després. Com a PSC, quina estratègia té pensada en aquest sentit per l'àrea d'alcaldia?
Bueno, a l'àrea d'alcaldia podríem distingir el que és més vinculat a presidència, que això és, òbviament, competència exclusiva i qui dissenya i qui posa la seva empremta és l'alcalde, òbviament, però la vessant que porto jo és una, podríem dir, una vessant de coordinació entre departaments, una visió, com deia abans, transversal dels departaments de la casa, de la política general de l'Ajuntament, amb un àmbit que també doncs, té importància a la figura del gerent, vull dir, és una figura més transversal. És donar contingut real, no només simbòlic, a la primera tinència.
No sé si ho deia l'alcalde, si no recordo malament, de també posar un perfil polític davant de la posició també del gerent, que també és una peça important, doncs que efectivament hi hagi aquesta figura política doncs, a l'hora de negociar i d'arribar a acords també amb altres administracions. Pensa que és important aquest tema?
Sí, sí, clar, és precisament és això el que et dic, aquesta figura de transversalitat política, no només tècnica, que seria la que representa el gerent.
També assumeix el repte de la innovació de l'administració pública, que sovint, doncs, no sé si és força antagònic, si em permet la broma, però sí que és veritat que s'ha fet passes endavant. Quina nota posaria en tot cas a l'Ajuntament del Prat en aquest sentit, en el que té a veure amb innovació, amb tecnologia, amb processos moderns, podríem dir, adaptats als nous hàbits de la societat?
L'administració en general i l'administració local en particular fa el que pot. I aquí no n'hi ha gaire teoria, inventem i provem d'innovar a la mesura que podem. No he de posar nota bona o dolenta a l'administració, que us he de dir jo.
Això és cosa dels periodistes.
Però jo crec que fem passes endavant i sobretot donar aquesta visibilitat política a les polítiques d'innovació i vincular-ho a l'administració pública, jo crec que és molt interessant. Fa poc vam fer una jornada més de caire intern, però en qualsevol cas té vocació de sortir en fora, de bones pràctiques, on tots els departaments de la casa van compartir doncs aquelles coses més innovadores i aquelles coses que fan diferent, no? I la vocació és precisament donar un relat comú i compartir aquestes experiències per tal de millorar l'administració. L'administració moltes vegades tradicionalment s'ha vinculat a processos poc innovadors. I com a prestador de serveis tradicional, doncs se l'ha vist d'una determinada manera. Jo crec que l'administració en un entorn modern i digitalitzat com el que tenim ha d'innovar, ha de fer coses diferents. Però també exigeix un canvi de la visió de l'administrat, no? Aquell qui rep els serveis de l'administració, doncs també ha d'entendre que innovar, que atrevir-se, també significa que pots equivocar, no? Jo crec que aquest procés és molt maco de viure i d'impulsar doncs, polítiques relacionades amb la innovació de l'administració.
Clar, no sé si amb la Covid s'ha demostrat, en certa manera ha estat com una mena de sacsellada, no?, que ens ha fet córrer a tothom durant aquests 2 anys per adaptar-nos, també per mantenir el servei del servei públic, en definitiva, no?
Sí, ha estat una sacsejada tremenda, no? I la vocació de servei públic i l'obligació de donar servei de les administracions, doncs s'ha vist amenaçada per tot això de la pandèmia, de la crisi. Pensa que ara estem parlant aquí presencialment, que no ho hem hagut de fer per via telemàtica, però tenim aquí al davant una mampara, parlem amb mascareta, bueno, tot això, no? Doncs a l'hora de prestar serveis que l'administració els ha de prestar, en cada cas, en cada situació, en cada condició ha estat una prova, que novament dic que no hi ha manual d'instruccions, aquí hem hagut d'improvisar. Però prou bé crec que ens hem sortit, no hem deixat de fer cap de les coses que ha de fer l'administració, no hem deixat ningú enrere, per tant, jo crec que és per estar moderadament satisfets.
per seguir amb l'exemple, si em permet, precisament el debat de portaveus encara l'hem de fer de manera telemàtica amb aquesta plataforma que tenim premi nosaltres i que en certa manera ens ha obligat a adaptar-nos per fer ràdio des de casa o des de qualsevol punt, però en tot cas mai junts per evitar el contagi. No?
Sí, sí,
no
sé si... i realitats emergents, i una relació diferent amb el món del treball, el món de les relacions, el món del consum, tot això... s'ha posat en crisi, no?
Em ve al cap el debat de l'escletxa digital que també existeix. No sé si el repte és trobar aquest punt d'equilibri. Ara ho estem veient amb tot el tema del sistema financer o de les entitats bancàries. I a part hem perdut una a la plaça de la Vila.
Però innovar no és només digitalitzar, eh? També, també és digitalitzar i fer aquestes coses de manera diferent, però és molt important la digitalització i superar, doncs, aquesta escletxa que dius, no? És, com és una realitat nova, també és una possibilitat nova d'exclusió. Uh-huh. I per tant, doncs, hem de treballar per corregir els possibles desavantatges que pugui tenir una digitalització, doncs, molt, molt general, no?
Vostè serà també el responsable d'implementar també aquesta denominada l'agenda 2030. Quines serien per vostè, en aquest sentit, les prioritats per impulsar en aquest any i poc que queda per davant?
Bueno, hem de fer una cosa que es diu l'agenda urbana, que és un document estratègic, un full de ruta de les prioritats, no? De cap a on ha d'anar la ciutat en aquest horitzó 2030, sempre d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, tot això. Per tant, el primer que farem serà posar-nos a elaborar l'agenda urbana, però... podeu comptar cap on anem, no? Parlem d'innovar, parlem de digitalitzar, parlem de sostenibilitat, parlem de medi ambient, de mobilitat, tots aquests elements són les prioritats de la ciutat que vol esdevenir moderna, que vol esdevenir justa, que vol esdevenir més amable, no?
I per acabar, vostè centralitzarà, com començava a la introducció, amb aquest repte d'aconseguir nous fons dels ja famosos Next Generation. Podem confiar que arribaran al Prat?
Sí, sí, sí que arribaran, sí, sí. De fet, com que venim treballant de determinada manera, els rebrem, no? Rebrem tots els que estem preparant per presentar? Probablement no, però per això s'ha de fer molta feina, no? Penseu per dimensionar una mica la importància dels diners que poden arribar. Si ens donéssim tot el que estem preparant ara, prepararem més coses, però si ens ho donéssim tot, podríem doblar la capacitat inversora de l'Ajuntament. Els diners que destina l'Ajuntament per fer inversions, per fer obres, tot això, la podríem doblar. Per tant, com deia al començament, valia la pena de generar una estructura precisament destinada a aquesta captació de fons i aquest disseny més transversal de les polítiques de la casa.
Clar, precisament també és una responsabilitat. No sé, seria una decepció que no fos així?
Que no fos? Que no arribessin tots els diners?
Bueno, o cap?
No, cap no serà. No. Però els partits no es guanyen 5-0. Sempre s'han de fer concessions. En qualsevol cas, treballarem de valent perquè no sigui així, perquè tinguem èxit, perquè podem presentar projectes solvents que al cap i a la fi serà el que serà decisiu en l'adjudicació de fons.
Si no arriben, encara que sigui part d'aquests fons, es veurien compromesos alguns projectes de ciutat?
No. Presentem alguns dels projectes que presentem, els teníem ja decidits i els teníem consignats. Per tant, si arriben aquests diners, farem una altra cosa. Però en cap cas deixarem de fer-la perquè no arriben. Per això no ha de patir ningú.
Molt bé. Tot això pel que fa nous reptes que vostè haurà d'abordar, però com li deia a l'inici, vostè deixa també una àrea com urbanisme, una àrea en què en realitat ha estat vinculat des de l'any 2011 amb diferents responsabilitats, espai públic i projectes urbans, com a tinent d'alcaldia i regidor, i pròpiament en el darrer mandat com a tinent d'alcaldia, li deia. Quin creu que és el seu llegat després d'anys en aquesta àrea, no?
No sabria dir-te, vull dir, fa 4 dies que he deixat la responsabilitat. De fet, encara tinc temes pendents, assisteixo a reunions.
La transició encara,
Encara estem en fase de transició. Pensa que estic estudiant de lo nou i estic deixant lo d'abans. Per mi ha estat una experiència molt positiva, molt interessant, perquè et dona una visió de la ciutat molt, molt, molt maca, molt, molt complexa. Et permet, doncs, copsar el territori que tenim, la complexitat del territori del terme municipal del Prat, des de lo més macro, no?, que és aquesta visió a vista de pájaro, no?, que veus el mapa, l'ortofoto del mapa, que veus el com està configurat el territori, no? Veus el nucli urbà, els espais naturals, el parc agrari, l'aeroport, bueno, tot això, les infraestructures, fins a l'omicro. A l'omicro, que és el veí que demana un gual a casa seva, o els veïns que tenen una proposta de mobilitat vinculada al seu carrer, no? Per tant, ha estat una experiència molt xula, que jo crec que m'ha donat una visió molt interessant de la ciutat, molt completa, que si no passes per allà potser no la tens.
Sempre m'agrada preguntar també aquest punt d'autocrítica, de dir alguna cosa que t'hagi quedat que diguis, hòstia, m'hagués agradat impulsar o fer aquest tema.
Doncs tampoc t'ho diré, perquè serien moltes, perquè no perquè fem malament la feina, sinó perquè el nostre deure com a servidors públics és tenir moltes idees, tenir molts projectes i posar en marxa tots els que puguis, no? Per tant, al llarg dels anys es queden molts, molts pendents que t'haguessin agradat o que en el seu moment t'haguessin agradat però que ara veus que no tenia cap sentit. Bueno, és un procés de decantació, podríem dir, jo que porto uns anys ja, molt interessant. Segur que he de conviure amb alguna frustració d'alguna cosa que no vaig poder aconseguir, però bueno, en cap cas preocupa gaire.
En aquests anys hem vist créixer la ciutat lentament, de forma progressiva, i al sud sembla que ja es posa límit a tot el que seria la trama urbana amb el desenvolupament de l'àrea sud. Però i al nord, sabent els períodes llargs que hi ha i la proposta primera de desenvolupar la ciutat fins a l'autovia, caldria renunciar de manera definitiva a donar el salt a l'altre costat de la C31, com a mínim des del punt de vista de l'habitatge?
No, per què hem de renunciar? No, però també hem de ser realistes amb els tempos. Això del creixement urbanístic és interessant. Mira, ara ho dic de sortida, no? És interessant perquè han de coincidir moltes coses. La decisió política, el cicle econòmic, la disposició dels propietaris, i moltes vegades no coincideixen. I el fet que trigui tant de temps en desenvolupar-se urbanísticament una ciutat, jo crec que és conseqüència d'això, perquè quan l'Ajuntament, l'equip de govern, si hi ha més d'una veu, encara una complicació més, arriba a la conclusió de que vol fer créixer la ciutat de determinada manera, en determinat lloc, no? Resulta que et ve pel mig una crisi econòmica com la del 2007-2008, que ja ens va passar. Per tant, aquelles propietats moltes vegades canvien de mans, els nous propietaris tenen una altra visió, l'Ajuntament recapacita, i si no coincideixen, com et dic, decisió política, cicle econòmic i vocació també dels propietaris, doncs és complicat, no? I segurament haurà passat això. I jo crec que renunciar no, però no serà un procés a curt termini.
Està clar que de moment no sembla ser una prioritat, però no sé si també com a representant del seu partit, si té doncs alguna idea o algun plantejament per què fer en tot el que seria al voltant del carrer Fur per sobre de l'autovia, tot aquest terreny que fins ara doncs no s'ha fet servir per res.
Sí, és
què té al cap en aquest sentit?
És una peça de terreny que equival més o menys a la meitat del nucli urbà existent.
Déu-n'hi-do.
És l'espai que hi ha entre la C31 per sota, la C32 per dalt, el riu a l'esquerra i, podríem dir, Tradissa per la dreta. Jo crec que allà hi ha d'haver de tot. Jo crec que el secret del que passi allà serà doncs un model mixt, que és el que fa que continuï sent ciutat. Per tant, jo veig allò amb habitatge, amb terciari, amb comerç, amb espai natural, sobretot, Jo crec que hi haurà un mix. Penseu també que és l'espai més gran sense ordenar urbanísticament de l'àrea metropolitana. Per tant, hi haurà opinions allà i la Generalitat tindrà alguna cosa a dir, l'àrea metropolitana tindrà alguna cosa a dir en aquesta peça tan gran. Però abans preguntava si hauríem de renunciar, jo crec que no. La ciutat tindrà un creixement natural. Jo crec que el creixement que s'està produint ara, el tancament pel sud de l'àrea i el creixement fins a la C31, entre l'antiga via del tren i la C31, jo crec que es produirà de manera natural, com a conseqüència doncs, d'un creixement demogràfic, d'una arribada de gent de fora, i que l'altre ja arribarà. No crec que trigui 50 anys, però segur que no trigarà 5. Per tant...
L'ha tret vostè, en quin punt està aquest procés del Prat Nord? Està en el procediment previst o s'estan trobant algun impediment? Doncs en aquesta triangularitat de vegades d'actors entre administració...
No, van portar el planejament urbanístic d'això, de la zona que abans era la Seda i la Paperera. Ho tenim en aprovació inicial i estem en un període de modificacions, al·legacions, de la qual i ho tornarem a portar a ple aviat.
En el bloc d'economia, precisament, ahir vam saber, segons ha avançat l'expansió, que Vueling deixarà la seva seu corporativa del Prat i es trasllada de lloguer a Viladecans, en concret al Viladecans Business Park. Quina valoració en fa?
Bueno, valoració... No ens agrada que marxi les empreses del Prat. Però també haurem de fer alguna, encara que sigui petita, autocrítica, no? Ens hem de preguntar per què marxen. Doncs marxen perquè té unes necessitats d'espai que aquí no poden acomplir. Bueno, pues això no és culpa nostra. Marxen perquè han trobat un polígon industrial que ofereix millors serveis. Això ja comença a no agradar, no? Per tant, hem de fer aquest exercici, no? Per què marxen les empreses? Per exemple, una altra que marxa, que la tinc localitzada al carrer de les Moreres, al polígon Estruc, Allianz Healthcare. També marxa a Viladecans. Però veus... perquè vaig passar l'altre dia pel davant on han anat Allianz Healthcare i un espai d'aquella dimensió no existeix al Prat. Per tant, és que mira, han crescut, no troben lloc i han de marxar. Tot això s'ha d'analitzar. Però en qualsevol cas, responent la pregunta inicial, quina valoració? Home, malament, no ens agrada, perquè a més s'explicava molt bé que una aerolínia d'aquí estigués al costat de l'aeroport, estigués al Prat, a un parc de negocis... Bueno...
Ho sabien?
Sí,
ho sabien? Vueling havia avisat d'alguna manera? Ho sabien que marxaria?
Jo no.
Jo. Per tant, no hi ha hagut capacitat de poder tenir certa negociació amb l'empresa per intentar retenir-la.
No ens van dir, mira, que volem marxar, què m'oferiu? No, això no ens ho vam trobar. Potser li hauries de preguntar al tinent d'alcalde de desenvolupament econòmic, però jo diria que no.
I li anava a preguntar, creu que li falta al Prat un espai com aquest, és a dir, un centre de negocis, un parc empresarial de certes dimensions que pugui acollir també seus d'empreses mitjanes i grans que no tinguin per què tenir la seva seu pròpia en propietat? No?
Jo crec que les zones d'activitat econòmica del Prat estan ben dimensionades. Vull dir, sempre trobaràs alguna cosa més gran en altre lloc, no? Però tenim, penso que són 6 polígons industrials, 2 parcs de negocis, Mas Blau 1 i Mas Blau 2... Jo crec que hem de treballar a millorar aquestes zones d'activitat econòmica, no? Sempre es poden millorar els polígons industrials i els parcs de negocis en termes de mobilitat, en termes de connectivitat, tot això es pot millorar, que això també és molt, molt important per a les empreses, no? A l'hora de localitzar-se en un indret. Però, evidentment, si el que parlem és de tamany de les naus, doncs sempre hi haurà un municipi que tingui naus més grans, no? Jo crec que, com et dic, crec que tenim una zona d'activitat econòmica de qualitat, ben dimensionades, que es poden millorar, òbviament, però que, bueno, aquí tenim un tret diferencial que ens fa molt competitius. Encara que el preu és car, perquè el Prat és car també per localitzar empreses, però com diuen els gurus dels negocis, no? Que allò important en un negoci és els 3 elements d'èxit d'un negoci són location, location, location. Per tant, el fet d'estar al costat de l'aeroport, de tenir doncs, polígons i zones d'activitat econòmica connectades amb metro i al costat de tot ens fa molt competitius en aquest sentit. Si algú marxa, doncs mira, també forma part de la dinàmica de l'economia.
En tot cas, no sé si hi ha aquesta feina proactiva d'intentar captar noves empreses i acollir-les, aquí ho faria el Prat.
Sí, sí, també sí, el Departament de Desenvolupament Econòmic, que ara lidera el Juan Carlos Moreno, té una activitat molt proactiva amb les empreses de visita, d'atenció, d'acompanyament a les empreses, de millora dels polígons, això que estava parlant, doncs creant una oficina de polígons, això segur que vindrà aquí a la ràdio a explicar-lo, i per tant, sí, sí, el desenvolupament econòmic, penseu que abans aquest departament es deia promoció econòmica, és que és precisament això el que fa, promocionar l'economia promocionant el Prat. El que passa que moltes vegades, perdona que et talli, moltes vegades és com ser comercial de Coca-Cola, que es ven sol. Moltes vegades, per això que et deia, de la localització. El Prat és atractiu per les empreses per estar on està.
Hem vist, precisament en aquest sentit, que alguna empresa d'economia verda, no?, més vinculada al sector energètic, en certa manera, doncs sí que ha arribat a la ciutat. No sé si precisament en aquest moment el Prat té aquesta oportunitat, igual que hi va haver l'auge de l'entorn logístic i de la distribució, té aquesta oportunitat de ser un pol d'atracció d'economia verda.
Sí. Sí, perquè a més de que estem d'acord, a més de que volem tenir un mix econòmic més diversificat, no el monocultiu de la logística, jo crec que conceptual, ideològica, política i naturalment la ciutat vol acollir aquest tipus d'activitat econòmica neta, de prestigi. Bueno, és una activitat econòmica que abasteix molt, no? I com et dic, precisament per la localització, tradicionalment vivim també una mica el monocultiu econòmic, la vinculació amb la logística, que està molt bé, no tinc cap fòbia a la logística, però és una activitat que no genera massa ocupació, que té unes implicacions en termes de mobilitat, que ja coneixem tots i totes, per tant, diversificar l'economia i més amb aquestes activitats és fantàstic.
Com valora la nova Casa de l'Energia?
La nova Casa de l'Energia, convido a tothom que ens està sentint a que la visiti, que s'informi, que sàpiga de què va la Casa de l'Energia, perquè és una cosa superinteressant. Jo pensava que érem dels pocs, però dissabte, que era la inauguració, vam saber que som els únics de l'estat espanyol.
Això ho deia el Francesc Mauri també,
sí, senyor, no? Que tenim un servei com aquest d'assessorament a famílies, d'estudi i anàlisi del teu rebut energètic, tot això és una cosa molt xula i molt del Prat, no? En la tradició, no? Que abans, bueno, aquest equip de govern ja porta uns anys treballant junts, però abans tenia una vocació netament ecologista al Prat i era famós entre altres coses per això. Estem refinant, ens estem modernitzant i adaptant, no? I ara de la manera que millor ajudem o millor expressem aquest convenciment ideològic, podríem dir, és a través de polítiques energètiques, no? I de treballar per la transició energètica i fer-ho pels habitatges, per les famílies, pels comerços, doncs és una cosa superinteressant, supernovadosa i que jo crec que, torno a dir, jo crec que tothom l'hauria de conèixer, perquè val la pena.
En relació amb aquest tema, en el blog de sostenibilitat, precisament publicàvem ahir en el Prat TV i en el Prat Digital una entrevista amb el cap de platja de l'àrea metropolitana i que reconeix que efectivament des de l'any 2017 els temporals marítims cada cop són més habituals i afecten de major manera el nostre litoral i, de fet, reconeix obertament, i cada vegada són més veus que ho reconeixen, que l'aportació de sorra cada cop és més ineficient i insuficient per recuperar la nostra platja. Què n'opina en aquest sentit?
Doncs que tenim un problema gros, perquè les platges, les costes, el litoral té una dinàmica normal, històrica al llarg dels temps, de que la corrent del mar s'emporta la sorra d'un lloc a un altre. Això passa sempre i és el que tenim. Però en el cas nostre coincideixen un parell de factors que agreugen aquesta dinàmica, aquesta tendència, que ens està fent perdre el litoral, ens està fent perdre la platja. D'una banda, doncs, canvi climàtic, l'emergència climàtica, no? Canvia la freqüència i la potència dels temporals, tot això que ja sabem.
L'increment de la temperatura del mar, deia.
L'increment de la temperatura del mar, la pujada del nivell del mar, bueno, tot això molt greu. Però una cosa de la que no parlem gaire sovint és que des que es va ampliar el port de Barcelona es produeix també una dinàmica hidràulica de moviment de les masses d'aigua, tal i qual, que agreuja aquesta tendència d'emportar-se la sorra de la platja del Prat cap allà, cap a Port Ginesta. I no trobem la manera de solucionar-lo, perquè si tècnicament es pogués fer, o ens ho deixéssim fer, o què sé jo, doncs podríem aturar una mica aquesta dinàmica. Però no es pot fer un espigón submarí perquè el Ministeri diu que això altera la no sé què del litoral. Mm-hmm. Bueno, com si l'ampliació d'un port no alterés el litoral. Bueno, aquí s'ajunta tot. L'ampliació del port, que genera doncs, una ombra, els experts li diuen una ombra, que fa que s'emporti la sorra a molta més velocitat, i la situació d'emergència climàtica que vivim i que hem reconegut que agreuja la destrucció del litoral. L'àrea metropolitana de Barcelona havia de fer una prova pilot a Gavà, també un municipi també molt afectat per aquesta pèrdua de platja.
Amb les importants dunes també de protegir.
Però encara no s'ha pogut fer. Era una experiència pilot de compactació del litoral a través d'una una cosa molt sofisticada, però encara no s'ha pogut fer.
Cal la intervenció de forma definitiva i decisiva de les grans administracions, Generalitat i Estat, perquè al final és costa.
I d'Europa, qui sigui. Això és greu i s'agreuja. Vull dir, home, el que ens havia costat de tenir platja, jo, els que tenim ja uns anys, bueno, no tants, però en fi, jo recordo de nen petit que a la platja hi havia cartells, a la platja del Prat hi havia cartells que deia que no se recomendava el banyo. Uh-huh. I vam tenir una època que el Llobregat era el riu més contaminat d'Europa i abocava al mar, vull dir, era una cosa molt desagradable. Hem recuperat la platja, la vam recuperar. La depuradora, aigua neta al riu, comença a haver-hi vida una altra vegada, serveis, la intervenció de l'àrea metropolitana, els camins, tot això, amb el que ens va costar recuperar el litoral l'estem perdent ara d'una altra manera. Se l'estan duent al mar i s'ha de fer intervenció i de tothom.
I de moment no hi ha manera de trobar aquesta alternativa, aquesta fórmula. Pel que fa a la mobilitat, hem fet pinzellades als debats de portaveus, però no tant per parlar de les zones de baixes emissions que s'hauran d'implementar per 2023. I el temps, sap vostè que ha passat també ràpid, quin model té al cap el seu partit? Per una ciutat com el Prat, per implementar aquesta zona de baixes emissions, que ja saben que tenen aquestes propostes de que sigui una cosa centralitzada, una cosa per barris, com per districtes, en fi, quina idea té?
No, la zona de baixes emissions serà que acabarà sent el Prat sencer. Ja la llei de canvi climàtic ens obliga a tenir zones de baixes emissions en poblacions com la nostra el 2023, doncs ens hem d'adaptar. Precisament, bueno, com es controla tot això? No? Pues segurament amb càmeres, no? que facin lectura de matrícula, tot això, ja no depèn de nosaltres. Vull dir, és una decisió que està presa allà, que com es diu sempre, no? Que no tenim planeta de recanvi. S'han de fer coses, s'ha d'actuar d'alguna manera, i un dels projectes que presentem als fons Next Generation és precisament aquesta implantació de la zona de baixes emissions al Prat. Aquest sistema de càmeres, de reconeixement de matrícules, de tot això, val diners i s'ha de fer perquè, repeteixo, hi ha una llei que diu que el 2023 estem obligats a establir la zona de baixes emissions.
I li anava a preguntar si està d'acord amb aquesta mesura impulsada pel govern de l'Estat per ciutats majors de 50.000 habitants, no tant pel que seria la pròpia llei, que en definitiva està clar que hem d'anar cap aquí en certa manera, però si mirem la ciutat i mirem l'àmbit metropolità, no sé si tindria més sentit doncs, haver d'ampliar aquest àmbit metropolità entre rondes a un marge més ampli, que no el Prat, que té 50.000 habitants, sí, a Cornellà i Sant Boi també, perquè són 80.000, però les Plugues, Sant Joan d'Espí i Sant Judes Verd, no. I aleshores trobarem aquest puzzle a l'àmbit metropolità de ciutats sí i ciutats que no.
Sí, i que vas fugint de la zona de baixes emissions segons per on passis. Bueno, suposo que s'ha fet amb la millor intenció i amb el millor criteri i de la manera que sigui més entenedora i més explicable. El que està clar és que s'ha de fer. I per on començar? Doncs per les grans concentracions de persones, d'economia i de mobilitat. I per tant, doncs, es deu haver entès que això correspon a ciutats a partir de 50 i així es farà. Això s'ha de fer, també. Vull dir, és com el que dèiem del litoral, no? Per tant, fem-ho de la millor manera possible. Jo crec que ho podíem haver fet abans, però hem aguantat una mica, perquè també en el moment que vam fer la reflexió hi havia una part molt important del parc mòbil de la nostra ciutat sense distintiu ambiental. Per tant, hem aguantat. No? És com una manera de donar una mica més de temps a aquesta renovació del parc mòbil, que ja s'ha produït d'una manera natural, i el 2023 doncs afectarà a menys gent, per tant, doncs, fem-ho de la millor manera.
La ciutat està impulsant diverses obres de pacificació de la via pública, amb exemples com el del carrer Sant Pere, presentat, de fet, entregat avui mateix, carrer Sant Boi, Viladecans i el gran projecte de l'Avinguda del Canal. Però sempre que surt el tema, s'obre també aquest debat de la reducció de places d'aparcament, que no sé fins a quin punt és real o no pel que pot dir la ciutadania. Però, en tot cas, què opina tot plegat en aquest sentit?
Bueno, què opino? Formo part d'un govern que impulsa aquest tipus de polítiques. Aquestes intervencions al carrer les portàvem els dos partits de govern, les portàvem al programa. Ho vam reformar al Pla d'Actuació Municipal i a partir de l'emergència climàtica i de la crisi de la pandèmia, doncs hem reformat el nostre compromís, perquè els espais tancats, els espais amb molta circulació de vehicles han estat sota sospita. Jo crec que la ciutat ha d'evolucionar en aquest sentit i reconeixem doncs que és un problema per molta gent que té el cotxe al carrer. Entenem aquest problema, assumim el desgast que podem tenir, però jo crec que les actuacions de millora d'espai públic i les ciutats i el canvi de fesomia de la ciutat s'ha de ser valent també, no? Perquè allà on ho hem fet, clar que sempre tens por de que els veïns no els hi agradi, de que protestin, de que sigui un merder tot plegat. Allà on hem estat valents i ho hem fet, hem tingut bona acollida. Els veïns estan doncs, contents, estan satisfets de la millora de l'espai públic en el seu entorn. I aquesta és la raó, no?, de fer aquestes intervencions que tu deies i alguna més. Perquè Frederic Soler, Carrer Castellà, també farem pacificació, betonalització, tot això, que jo crec que, doncs, que està molt bé, no?, que la ciutat sigui més habitable, no? Algunes experiències com fan municipis, què sé jo, Barcelona o Viladecans, en algun cas, de tancar carrers a la circulació els caps de setmana, més enllà de l'efecte immediat, són una demostració de com pot conquerir, no?, el vianant els espais, no? I l'experiència és positiva i la ciutadania ho valora molt.
Per què li volia preguntar? Perquè vosaltres feu sessions informatives doncs, al veïnat més directament afectat. Què us arriba? O sigui, que quan presenteu el projecte, com ho reben, en certa manera?
Mira, tinc al cap la darrera presentació que vam fer, que va ser una convocatòria al veïnat de l'Avinguda del Canal, on van explicar amb tot el detall que podíem en aquell moment, que era força bo, com seria la intervenció al carrer, com quedaria, quins serien els usos, els terminis d'obra, com ho faríem, no? I va tenir molt bona acollida, molt bona acollida. Allà no ens van parlar de l'aparcament. Jo crec que tothom entén que l'única manera de millorar un carrer com l'Avinguda del Canal, que deu tenir 13-14 metres d'ample, no? D'amplada, la secció del carrer, l'única manera de millorar-lo és traient cotxes. I si vols fer una connexió verda, no? Que porti des de, podríem dir, del Parc Nou cap a Fondo d'en Peixo, una connexió verda, un eix cívic que travessi la ciutat de nord a sud, s'ha de fer així. Peatonalitzant, traient cotxes de carrer, alentint la circulació en cas que sigui necessària. Aquesta és la manera, no? I els veïns i veïnes van acollir molt bé el projecte, els hi va agradar. Jo recordo que ja fa molts anys que els veïns d'Avinguda del Canal, especialment els més propers a Plaça Catalunya, porten molts anys demanant una reforma al seu carrer, i més enllà de problemes puntuals i personals i al llarg de l'obra tindré accés al meu wall, més enllà d'això no vam trobar dificultats.
Ja ho vam comentar, que aquest mandat no seria un mandat d'aparcament, sinó de centrar, pel que fa a l'activitat de Prat Espais, en l'àmbit de l'habitatge, però de cara al pròxim mandat caldria obrir el meló de possibles nous aparcaments soterrats a la ciutat?
Ja veurem com evoluciona el parc mòbil de la ciutat, també, primer de tot. Tots els nous habitatges que es fan ara tenen aparcament soterrat, que abans no. Els blocs de pisos antics a la ciutat del Prat, molt poquets, tenien aparcament, i ara tots. Jo crec que ara la tendència és a tenir menys cotxes. Jo penso que les noves generacions ja no senten la necessitat de posseir un cotxe. Jo penso en els joves, o penso en la meva filla, segur que la darrera de les seves preocupacions serà tenir un cotxe. Potser sí fer servir un cotxe, però la mentalitat dels joves, doncs quan necessiti el cotxe, doncs el llogo o agafo una app al mòbil i m'agafo un cotxe, i quan hagi fet el recorregut el deixo. Per tant, jo crec que anirem a una realitat amb menys cotxes a la ciutat. Ja veurem. Això que parlo és una mica, queda una mica més d'any i mig, no? Que és el que és el que queda pel proper mandat, però haurem d'estudiar els espais a la ciutat, la tipologia dels edificis que es construeixen, el parc mòbil, quants cotxes tenim. Jo crec que estem en aquesta dinàmica, eh? No sé jo si el proper mandat ara... M'aventuro a dir, no sé si serà un mandat tampoc d'aparcaments.
I en tot cas, també molt relacionat, tot el tema de la zona blava i la zona verda, es va ampliar en algunes zones puntuals la zona blava, després es va tirar una mica cua enrere per ajustar una miqueta millor, en certa manera, el nombre de places blaves. Creu que es podria ampliar encara més altres zones de la ciutat, o s'ha trobat el punt d'equilibri?
Prova i error. Fem prova i error, com a tot. Abans, al començament de l'entrevista, dèiem que no hi ha manual d'instruccions, doncs a la gestió de la ciutat tampoc. I si entenem que la zona blava no té cap afany recaptatori, ans al contrari, costa diners, sinó que el que vols és regular la mobilitat i evitar, doncs, que hi hagi cotxes que estan 15 dies sense moure's al mig del carrer, doncs s'entén aquesta voluntat de fer proves, a veure com ho fem. Jo crec que ara estem en un equilibri homeostàtic, no? Ara estem, bueno, hem arribat a aquest equilibri amb l'acabament de zona blava a Verge Montserrat, allò que vam fer al costat del Ramon Avià, aquestes coses, aquestes petites millores, però en cada moment s'analitzarà la realitat de la ciutat, la necessitat de la ciutat, molt vinculada amb allò que dèiem abans, aparcaments soterrats als edificis, clar.
Tot està interconnectat, al final.
Tot està interconnectat i tot és mobilitat.
Doncs molt bé, arribem a la part final del programa. Mil gràcies, com sempre, a Juan Pedro Pérez, portaveu del PSC del Prat.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I això, com saben, és el 91.6 FM, la ràdio municipal del Prat, el Prat Ràdio. Fins a la pròxima, gràcies.
Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Entrevista a Juan Pedro Pérez, portaveu del Partit dels Socialistes al Prat, amb Immanuel Crespo.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la màgia. It's a kind of magic. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Michael Lee Adai, nascut el 27 de setembre de l'any 1947, més conegut com a Matt Love, va ser un cantant i actor nord-americà. Es va destacar per la seva veu potent i àmplia i dels seus espectacles en directe teatrals. La seva trilogia Bat Out of Hell, Bat Out of Hell 2 i Bat Into Hell i Bat Out of Hell 3, The Monster Is Lost, ha venut més de 65 milions d'àlbums i a tot el món. Més de 4 dècades després del seu llançament del primer àlbum, encara venen unes 200.000 còpies anuals i